A Ràdio Maricel, a cel obert.
Ways in the gabble, when I see that I wanna see, when I see that I wanna ways in the gabble.
Doncs amb aquesta juguesca en forma de cançó dels Amics de les Arts és una de les que segurament se sentirà en la primera edició del Festival dels Jardins de Terramar. Ho hem dit bé, la primera, que la passada era l'edició número 0. Allò que ja es va dir, allò era un rodatge, era un començar, que va ser un començar fort, però bé, allò s'han de posar els peus a terra. I aquest any diguem que el festival ja es vesteix de llarg i es posa full. Carles Llibret, bon dia.
Bon dia, Joan.
El festival es vesteix de llarg aquest any.
I tant. Hi ha moltes ganes que comenci a partir del dia 20 de juliol. Ens posem de llarg, ens posem, diguéssim, amb el que realment Sitges necessita a nivell musical, que és un festival d'importància, molta qualitat, amb referències internacionals i nacionals, i amb una sèrie d'experiències que complementen perfectament aquesta proposta del cartell que hem creat.
Uh-huh. A veure, d'entrada, com es ven un festival que comença, un festival que es fa Sitges, que es diu Jardins de Terramar, que té una proposta, permetem probablement definir-la com eclèctica, és a dir, una miqueta molt variada. Com es ven? Com un truc a la porta d'algú i diu, escolti, és que miri, que tinc un festival que està molt bé.
D'entrada, acabes de dir una paraula fonamental, que és que estem en un lloc, en una vila important, no, lo següent a Catalunya, i que es ven pràcticament sola. És a dir, quan toquem a la porta d'algú diem som del Festival Jardins de Terramar de Sitges, no? I Sitges és la paraula clau per començar una mica a obrir portes a nivell de fer-te un forat dintre dels festivals. Sabem que a Catalunya hi ha molts festivals d'estiu. Tenim la sort que la majoria estan concentrats cap a Girona i que aquest festival eclèctic que deia Joan sí que ens marca una miqueta la posició a nivell d'un perfil d'artistes que ja ens donen aquesta capacitat de reunir diferents estils musicals i, per tant, que es pot dirigir a qualsevol tipus de públic. No? Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, hi ha un altre fet fonamental, que és l'espai, els Jardins de Terramar. Nosaltres l'any passat, quan vam descobrir els jardins per primera vegada, i dic descobrir perquè hi ha molts racons que crec que hi ha molta gent que ni els ha descobert a dia d'avui, no? Ens va marcar aquest camí, aquest guió, d'alguna forma, per crear les experiències complementàries als artistes que venen a actuar. I per tant tenim Sitges, tenim els jardins i tenim després tota aquesta gamma de talent local que aporta també la marca de Sitges, que és molt important i que és un altre atractiu. Quasi diria que estem fent dos festivals en un.
Uh-huh. És a dir, el talent local, que és el que es va presentar de fet la setmana passada al Retiro, que també és una altra pota, probablement la que de cara a fora menys crida l'atenció, però també l'heu incorporada.
Bueno, nosaltres, sincerament, estem intentant que tothom que conegui el festival el conegui en aquestes dues vessants. La part, diguéssim, d'aquests artistes consagrats, vendre a Gloria Gaynor segurament és més fàcil que el talent local, però li donem la mateixa importància i així ho estem fent en tota la publicitat que estem portant a terme al festival. Per què dic això? Perquè realment quan et dones compte de que la tipologia d'artistes que teniu a Sitges, que tenim, perquè ara ja formem part, diguéssim, d'aquesta unió que hem creat amb el festival, és molt important. Uh-huh. Primer perquè no és local com a tal, sinó que és global, és internacional, i això és enriqueix molt l'oferta, no? I estem parlant d'artistes que tenen la seva residència a Sitges a nivell de tot tipus de disciplines, escultura, pintura, dansa, teatre, música, i la veritat és que per nosaltres és un honor poder participar i donar-li visibilitat a aquest talent local. Uh-huh. Tenim artistes alemanys, suecs, americans, tenim ballarins que ara mateix ens deien que estan a ballets internacionals amb llocs com Moscou, com Nova York, com Londres, que vindran i que d'alguna forma s'han format a Sitges. L'altre dia també comentàvem que les guanyadores del campionat internacional mundial de hip-hop, que són de Sitges, també hi seran en el festival. Per tant, sí que és cert que evidentment són potser noms més desconeguts per la gran majoria, però no resten importància al que és el festival.
D'aquesta manera atraieu els sitgetans també.
Correcte. I, de fet, la nostra vinculació amb Sitges ha de ser per aquesta via. Volem estar involucrats en tot allò que passa a la vila durant tot l'any. Un dels altres punts importants és aquests acords que hem fet amb totes les institucions, no? Per començar, doncs, evidentment, amb un festival de referència, com és el Festival de Cinema de Sitges, que anem una mica de la mà i fem diferents espectacles conjuntament. Després, amb les entitats culturals, comencem per la Palmera Torta, per el Casino del Prado, per les escoles de dansa i tota aquesta, diguéssim, unió artística que teniu a la vila de Sitges, que nosaltres, d'alguna forma, ens hem d'aprofitar, no?, en el bon sentit de la paraula, per incorporar-la a dins del festival.
Abans de repassar aquesta primera edició, fem una miqueta de balanç i d'història. Com va anar l'any passat? L'any passat es va presentar, podríem dir gairebé per sorpresa, va ser com, buf, de cop i volta es fa un festival a Terramar, un festival que primer tenia previst un escenari en un lloc, després aquest escenari es va haver de moure, l'edició zero, gent, alguns soldats, ara ens ho comentaves abans a fora de micro, però també doncs, els números que no van acabar de sortir, perquè tot el que engega doncs costa. Allò, amb la distància, com va anar aquesta primera edició?
Molt positiva. Al contrari de qualsevol experiència que comences i dius, va, el balanç econòmic potser, evidentment, a qualsevol negoci has de fer una aposta i has d'arriscar, la nostra, diguéssim, visió del que va passar l'any passat és 100% positiva. Certament, a nivell econòmic, doncs, van haver-hi unes despeses molt importants perquè estem parlant d'estructures imponents, com eren les grades, com és l'escenari, l'adequació de l'espai del village, i amb una edició, com deies tu, Joan, zero, en la que, evidentment, les marques encara no estan visualitzant com pot ser aquest festival. Aquest any això ja ha canviat una miqueta i, per tant, l'any passat estàvem parlant d'una ocupació màxima de 7.500 persones, vam tenir un 85% d'ocupació i el pressupost pràcticament estava a 600.000 euros, més o menys. No? Uh-huh. Aquesta visió positiva ens ha fet aquest salt qualitatiu en dies, en propostes musicals i en experiències per acabar de complementar tot el que té a veure amb el que farem del 20 de juliol al 5 d'agost. Per tant, el que l'any passat va succeir és el millor que ens podia haver passat, tot i que van començar molt tard, tot i que, com deies tu, doncs va sortir com un bolet, i en 3 mesos vam crear un festival que crec que vam tenir la capacitat de tenir aquestes referències també de diferents estils. Van començar amb una pel·lícula que en aquell moment doncs, era la pel·lícula de referència, guanyadora de no sé quants Oscars i demés, vinculada amb la música en directe. Això ens ha donat peu aquest any a repetir aquesta experiència, però més vinculada amb Sitges i amb el Festival de Cinema i a la vegada amb un director que ara mateix és referència internacional, que és el Juan Antonio Bayona. I a partir d'aquí, doncs, bueno, ho estàs veient, no? Un cartell on tenim noms de referència, grans noms, divas, com per exemple és la Gloria Gaynor, Gregory Porter, el Serrat, els Amics de les Arts, Sergio Dalma, és a dir, hi ha una capacitat per convocar diferents tipus de públic que crec que a tothom li pot encaixar un d'aquests concerts segur.
Què es manté i què es canvia del que es va fer l'any passat?
Canviem moltes coses. Jo diria que la gent que va venir l'any passat trobarà un festival molt diferent, molt diferent. Sí que és cert que es manté l'essència, evidentment, de l'espai, més cuidat. Tenim molt en compte això que tu deies, que en un principi l'any passat les grades anaven a un altre espai i tot això doncs, també és perquè el jardí s'ha renovat d'alguna forma, no? I s'està cuidant molt. I nosaltres tenim molt clar que el jardí és un patrimoni que hem de cuidar molt. Per tant, el primer que trobarà la gent és diferents propostes. A l'arribar hi haurà un village molt més atractiu a nivell de contingut. Això també és gràcies a la gent que col·labora i els patrocinadors que han volgut ser-hi aquest any. Tenim una representació, com no podia ser d'una altra forma, de vins i caves de la comarca, que l'any passat, per exemple, no ho teníem. I, de fet, una de les queixes era com és possible que un festival de Sitges no tingui un vi català. Doncs el tenim, i potser és el millor que podíem tenir. I, en aquest sentit, el Villas tindrà una representació a nivell gastronòmica molt potent. I també tenim la sort, la gran sort, i crec que això sí que no ha passat mai en un festival a la seva primera edició, és que aquest projecte ha engrescat a molta gent, que l'ha vist com una oportunitat també de negoci, i en aquest sentit doncs, tenir una referència d'una chef amb 2 estrelles Michelin no és poca cosa. Uh-huh. Al contrari, evidentment això ens condiciona el muntatge i la preparació d'aquests espais, però a la vegada estem més que contents que això pugui passar. Per tant, des de l'entrada dels jardins fins que surti la gent, veurà un canvi radical respecte a l'any passat.
Uh-huh. Et referies a la Fina Puigdevall.
Correcte.
A veure, per posar-se en un jardí a cuinar, què demana una cuinera d'estrelles Michelin?
Imagina't tu, Joan, demana tot. Tot el possible i impossible per poder tenir el seu espai. Només el fet de treure a la Fina de les seves estimades terres d'Olot i venir amb la seva, perquè porta tota la seva família els 15 dies a Sitges, estem muntant un restaurant. Un restaurant de dues estrelles Michelin. És a dir, això vol dir que hem de condicionar un espai on tingui totes les seves necessitats per complir el que ella representa, no? Comencem la setmana que ve, el dia 9 de juliol, comencem una mica ja a instal·lar, a preparar tots aquests espais i la gent que vulgui doncs, entrar als jardins veurà com estem fent aquest muntatge especial. Tenim també la sort de la gestió d'una gran empresa que es dedica a aquest tipus de grans esdeveniments, que és Vilaplana, que conjuntament amb la Fina farà possible tot això. O sigui, hi haurà la part del restaurant, però tota la part de gastronomia que l'any passat tenia en food trucks, desapareix aquest model. No creiem que sigui un festival per tenir aquest model de food trucks. Volem coses, si m'ho permets, amb una mica més de qualitat i menjar doncs, que vegis realment com s'està elaborant, com s'està fent, i per això Vilaplana és l'empresa que millor pot realitzar aquest tipus de proposta, on estem parlant de que cada dia tindrem més gent que l'any passat. Passem de 1.500 localitats a 2.300 localitats. Això vol dir que la prèvia del festival i el post, doncs hi haurà molta gent que passarà i que voldrà doncs, compartir segurament una estona amb un tast o maridatges, diguéssim, que tenim repartits pel village. Per tant, ha d'haver-hi aquest flux de gent, que no hi hagi cues, intentem que tot sigui còmode, flexible i que la gent pugui gaudir de l'espai. Uh-huh.
Des del punt de vista pràctic, si hi ha un restaurant, allò de tenedores, que ens entenguem, allà al mig, com s'ha d'accedeix? Perquè, clar, normalment, si vols anar a un restaurant Michelin, has de trucar tres mesos abans.
Hi ha dos vies. Bàsicament, ja s'està fent les reserves a través de la pàgina web del festival, www.festivaljardinsterramar.com. Hi ha, quan entres i compres una entrada, tens l'opció, diguéssim, de reservar el dia i l'hora que vols, perquè tenim dos torns, abans del concert i després del concert.
Durant el concert no tindria sentit.
Exacte. Sí que durant el concert, i sobretot en alguns concerts tindrà sentit sortir a prendre una copa. Llavors, al voltant de la grada posarem algunes barres. I després, depenent de si tenim les reserves cobertes o no, doncs el mateix dia, abans d'accedir al festival, podràs també, si tens la sort, doncs, poder accedir al sopar. El sopar no està pensat com un menú degustació, com seria el cas del seu restaurant o d'altres restaurants amb estrelles Michelin, sinó, precisament, com que estem en un festival i entenem que la gent pot venir, potser a vegades amb una mica justos de temps, s'ha plantejat un bufet. L'altre dia ens estava mirant el menú de la Fina, és un menú espectacular. La Fina és una persona que treballa molt productes de la terra i no té una poesia recargolada a l'hora de descriure els plats. Però si veieu les fotografies i si veieu el contingut del menú, és realment espectacular, a un preu molt assequible, per lo que és. I l'altra, diguéssim, opció és aquestes diferents estacions que Vilaplana posarà en un altre espai del village, on hi haurà doncs, tot tipus de tapes, productes, diguéssim, més del dia a dia, entrepans, però tot amb molta qualitat, per la gent que vulgui fer un tast abans del concert o després.
Per tant, tot l'entorn de les basses quedarà més ple que l'any passat?
No.
No.
El que farem és distribuir tot això que t'estic explicant amb tot el terreny que ens dona el jardí i el bosc. El bosc, que l'any passat sí que vam jugar en un espai on teníem l'escenari de dansa, aquest any no vull descobrir res nou, perquè m'agradaria que la gent ho pogués viure en persona. Però
sí, hi ha una certa curiositat, eh?
Sí, pues, t'haig de dir que hi ha una part que nosaltres hem anomenat el Cocktail Street, que estic segur, i espero que vinguis i ho comprovis per tu mateix, Joan, que estic segur que us encantarà. Sobretot quan es transformi per la llum i després dels concerts en aquest espai. Obrim el bosc, obrim aquests espais sempre amb el màxim respecte i sabent que hem de cuidar al màxim l'entorn natural. Les bases no estaran més plenes, les bases tindran el mateix escenari que hi havia l'any passat pel talent local, amb un escenari, estaran millor distribuïdes. Aquest any també pugem a la segona base, estem parlant de que hi ha més gent que l'any passat, per tant, ocupem més espai, però donem més, més espai, diguéssim, de distensió perquè la gent pugui estar molt còmoda. Hi haurà més espais, diguéssim. Perdó, quan parlàvem del restaurant, el restaurant no està justament dintre de del village, està a l'accés on estaria, diguéssim, l'escenari i l'auditori. Està, diguéssim, a mà esquerra quan entres al jardí.
D'acord, està una mica apartat de la part central.
Exacte.
Perquè l'any passat, de fet, hi va haver també una certa controvèrsia al voltant de la protecció de les basses i dels projectes de restauració mediambiental que s'havien fet i, per tant, clar, s'ha de jugar amb el respecte de que això quedi com estava abans de posar-se.
Si m'ho permets, tant l'any passat com ara aquests mesos, crec que nosaltres hem fet un màster en aquest sentit i estem, de fet, demà tenim una reunió amb tècnics de medi ambient d'aquí de Sitges per poder una mica acabar de concretar les zones una mica més delicades del jardí. Sabem perfectament que les bases són un entorn natural que s'ha recuperat fa ni un any, que ara precisament que anem cada dia els nenúfars estan esplèndids i sabem la importància de recuperar l'espai amb temes naturals, és a dir, el medi ambient i tot el que envolta les basses, no hi ha cap producte químic que s'utilitzi, diguéssim, per mantenir-ho. Nosaltres no posem res de menjar al voltant de les basses. El menjar queda en zones, diguéssim, paral·leles o al costat de la part central i per descomptat tindrem un servei de neteja constant en aquest espai perquè tot estigui. Som conscients que la gent que vindrà ho respectarà, però per si de cas nosaltres reforcem aquest tipus de...
2.300 persones, sempre gent.
Sí, per descomptat. I evidentment, per això una mica ampliem aquest espai perquè la gent estigui molt més distribuïda i a la vegada doncs, cuidar al màxim tots aquests aspectes que comentes.
A veure, comencem amb el programa. Un programa, ho dèiem abans, variat, eclèctic, divers, que comença amb cine. S'ha anat a buscar, doncs, això.
Sí, l'any passat, el primer dia amb la pel·lícula La La Land i trobar-nos amb l'equip directiu del Festival de Cinema, bueno, vam connectar, va ser molt fàcil d'entendre'ns amb ells i hem estat treballant aquests mesos amb diferents propostes en la que realment les inèrcies aniran a dues bandes, és a dir, sí que és cert que comencem nosaltres primer perquè ells venen després de l'estiu, però també d'alguna forma el festival tindrà una vinculació al Festival de Cinema i així volem reforçar aquesta identitat, diguéssim, de vila de festivals, més enllà de que la gent de Sitges i tot l'entorn ens conegui, som els que acabem d'arribar i som els petits, no?, comparat amb el Festival de Cinema, però creiem que complementa l'oferta a nivell de cultura que té Sitges i per tant sí que volem durant tot l'any poder accedir a fires internacionals per oferir a nivell turístic aquestes dues propostes que són molt potents, cadascuna en el seu estil, però que jo crec que, evidentment, no hi ha cap altra vila a Catalunya ara mateix que tingui aquest tipus de festivals tan de primera mà i amb tanta qualitat.
Per tant, això, el primer dia, que serà el 20 de juliol...
El 20 de juliol comencem amb un espectacle que només es podrà veure a Sitges. És un espectacle creat per el mateix Juan Antonio Bayona, vinculat amb el director que ha fet les seves bandes sonores, que és el director d'orquestra Fernando Velázquez, que ara mateix està a Los Angeles i està col·laborant en altres pel·lícules molt importants. I, de fet, això és una novetat de fa un parell de setmanes, Fernando Velázquez ha incorporat a les seves partitures d'aquest espectacle dos pel·lícules on sí que col·labora amb Juan Antonio Bayona, que és El secreto del mal borrón, i una tercera que està acabant de produir en aquest mateix moment. Per tant, hi haurà, crec que, moments de cinc pel·lícules. Les bandes sonores són espectaculars, aquestes pel·lícules. Sí que és cert que quan pensem en Juan Antonio Bayona veiem aquestes imatges tan potents, no?, de l'impossible, l'orfanato, un monstruo viene a verme, però si escoltem només la música, de veritat és que fa posar la pell de gallina perquè és espectacular les composicions d'aquestes músiques. Tindrem també una orquestra simfònica de casa, del Vallès, que és la que ara mateix està preparant conjuntament amb el Fernando aquest dia tan especial.
És un format que es porta, aquest de les orquestres simfòniques tocant en directe bandes sonores de pel·lícules?
És un format que té èxit si tries molt bé el contingut. Sí que és cert que des de fa uns quants anys doncs hi ha les grans pel·lícules, diguéssim, de tota la història del cinema, que en diferents llocs s'estan portant a terme amb la música en directe. L'any passat, per exemple, a mi em va sorprendre moltíssim com els tècnics que van venir expressament de Hollywood, de Los Angeles, que eren, diguéssim, els que tenien que controlar exactament com es posava l'orquestra sinfònica a l'alçada de la pel·lícula, com es controlava i com es dirigia. De fet, hi ha una imatge, si em permeteu, a la pel·lícula, que Ryan Gosling s'equivoca amb el piano. Doncs fins i tot el pianista s'equivocava expressament, és a dir, estava fet 100% clavat a la pel·lícula. Llavors, si tries molt bé el contingut i qui està desenvolupant aquesta proposta a nivell d'orquestra, crec que és un espectacle que la gent, evidentment, ho agraeix molt.
Uh-huh. I a partir del 20 de juliol hi ha 15 dies, que diríem, a full.
Sí,
no?
Sí, pràcticament. Hi ha dos caps de setmana, els últims de juliol, el dia 20, 21 i 22, fem una petita parada, uh-huh, el 23 i 24, i ja tornem. Sí que és cert que el dia 25 i 26 són concerts que estaran ubicats en el Village, i a partir del dia 27, com dius, pràcticament ja és non-stop fins al dia 5 d'agost.
D'entrada, Texas,
sí.
Un clàssic.
Un clàssic, sí, sí. Charlene Spiteri, sí que és cert que, per exemple, l'últim àlbum és una autèntica joia, però que nosaltres ens anem a buscar aquells hits que té Charlene Spiteri en la seva discografia, no? I Don't Wanna Lover, I Just Need a Friend, i aquestes cançons que han marcat segurament la nostra també experiència musical amb temes com aquest, però farà un recorregut per les últimes també cançons que ha tret últimament a Texas, no?
Uh-huh. Els Amics de les Arts i Joan Dausà, l'endemà.
Sí, els Amics de les Arts, diguéssim que ja és un grup més que consolidat i consagrat i que els coneixem, i Joan Dausà és aquest artista en evolució, aquest artista que aquest any, sobretot, doncs acaba d'explotar com a tal. Ha fet un disc fabulós, va fer una estrena molt xula, molt divertida al Tibidabo, i de fet és un doble concert. Aquell dia comencem una mica abans, comencem a 9:45 del vespre.
D'acord. Per cert, i aquí fem una petita pausa, tenim 10 entrades dobles disponibles pel concert dels Amics de les Arts i Joan Dausà. Simplement el que hem de fer és el que fem altres vegades, trucar al telèfon de la ràdio 93-894-7250, 93-894-7250, i donar el nom, i doncs els agafarem el nom perquè puguin anar al concert dels Amics de les Arts.
Correcte. Amics de les Arts serà el segon concert, comencem amb el Joan Dausà, uh-huh. És un doble concert, els dos són igual d'importants, i evidentment doncs això, com que són dos concerts com a tal, hem de començar una miqueta abans.
Després d'un parell de dies de pausa, dos dies de petit format, podríem dir així, a l'escenari del Village, el 25 de juliol amb Joana Serrat i el 26 amb Manu Guix.
Sí, això representa una miqueta aquesta línia del talent local de Sitges, i hem volgut a la vegada incorporar dos artistes en evolució, un més consagrat, que seria el Manu Guix, i que ara torna a tenir un disc al mercat, i a més és el director del fenomen televisiu Operación Triunfo, i la Joana Serrat, que simbolitza aquest nou estil musical. Doncs hi ha una mica de pop-folk, en el cas de la Joana canta en anglès, uh-huh, però també això va unit als artistes que tindrem també a nivell de talent local, no? Aquests dies sempre hi haurà abans un o dos grups del talent local.
D'acord. I el 27, Luz Casal, i el 28, Rosario.
Exacte, sigui que ja... sí. Bueno, aquí, com deies tu, Joan, comencem una mica el que és la part més potent del festival, a partir del dia 27 amb Luz Casal, Rosario, Gregory Porter... Va, són artistes consagrats, coneguts, amb una llarga trajectòria musical, amb moltes cançons que realment la gent recorda i que té gravada a la seva memòria, i des del Rufino de Luz Casal fins a qualsevol tema de Rosario ens posaran a tots de peu aquests dies veient aquests concerts. Hi ha un artista que personalment crec que hem de fer una aturada, que és Gregory Porter, uh-huh, que tot i que sembla que porti tota la vida tocant, doncs no és així. Gregory Porter era un jugador de futbol americà i fa 5 anys va tenir una lesió. Si veus, ell porta com una espècie de malla en el cap. És una malla que és una faixa que li va des de la cadera fins a dalt de tot per un problema, diguéssim, d'estabilitat. És un senyor corpulent i ell cantava, però cantava, diguéssim, com a hobby. Doncs al no poder continuar la seva carrera esportiva es va dedicar a cantar. Tant és així que té ja uns quants Grammys, ha tocat en els millors festivals del món. Ahir ell mateix ens posava un post des del seu Facebook, Instagram, recordant que estarà el dia 30 de Sitges, i és un concert exquisit de jazz, de blues, perquè ha fet un disc homenatge a Nat King Cole, una autèntica meravella, ho recomano aquest dia, sobretot.
Ens hem saltat un dia, el de Pablo López.
Bueno, Pablo López, hi ha una història de proximitat, d'amor, d'amistat amb ell, perquè és de la nostra oficina, és de Jet Entertainment. Nosaltres vam començar amb ell fa 5 anys, quan encara el Pablo no era el que és avui en dia. L'hem cuidat, l'hem mimat i som una mica responsables d'aquest èxit que té avui en dia. Dic que les entrades del Pablo López pràcticament estan assaurides. És el concert que més ha venut, més ràpid ha venut, i que si la gent que encara no tingui l'entrada no ho fa en aquests propers dies, doncs malauradament es quedarà sense entrades perquè porta moltes entrades venudes.
D'acord. El 31, Serrat.
Sí, Serrat. L'altre dia, justament quan presentàvem el Retiro, el talent local, estàvem parlant de que fa pràcticament 50 anys que va començar la seva carrera i crec que l'última vegada que va tocar a Sitges va fer fa 30 anys, no? I justament crec que va ser el Retiro.
Sí, sí,
no?
Havia vingut forces vegades.
Exacte.
Al Retiro, Serrat.
És un concert d'aquest recorregut històric de les grans cançons de Serrat, i que tenim moltes ganes també de veure com ell, que d'alguna forma doncs, a Sitges ha tocat aquestes vegades, però que fa molt de temps, com avui en dia ens representa i ens canta, diguéssim, els seus grans èxits.
Aquí una curiositat, fa molts directes, Serrat?
Fa molts directes?
Pregunto.
Jo crec que té molts formats, o diferents formats. Quan una persona té tanta història, pot permetre-se el luxe de, a vegades, fer coses que li venen de gust perquè té aquesta capacitat amb els seus amics, no? O sigui, Ana Belén, amb el Víctor Manuel, amb el Miguel Ríos, amb el Sabina, i a la vegada, evidentment, és molt sol·licitat, és a dir, és un artista que quan treu un disc, com ha sigut Capo de Mediterráneo, doncs té moltes sol·licituds de fer molts concerts, no?
El dia 2 d'agost, Sergio Dalma.
El Sergio Dalma, que justament també s'està doncs, involucrant molt en aquest concert perquè es fa relativament a prop de casa seva, no? Com aquell qui diu, i també serà un dia per escoltar aquelles grans cançons italianes, és el Via Dalma 3, em sembla que porta 3 discos amb versions de grans clàssics italians, però amb la seva veu pot fer el que vulgui i li diem que faci el que cregui convenient perquè ens encanta i és una persona... A nivell personal és un tio, perdona l'expressió, però és un tio extraordinari i per tant encantes que estigui amb nosaltres el dia 2 d'agost.
I el 3, un altre clàssic, un clàssic fins i tot del Carnaval de Sitges,
sí.
Gloria Gaynor.
I Will Survive. Gloria Gaynor també és curiós perquè hi ha artistes internacionals que quan fan aquestes gires d'estiu que viatgen per tot el món, és curiós que se centrin en algun festival o que donin més recolzament en alguns concerts. Gloria Gaynor a nosaltres està portant molt bé perquè pràcticament cada setmana comenta el tema de l'actuació de Sitges. Té moltes ganes de venir a Sitges. Hem parlat amb el seu agent i coneixia de Sitges abans, evidentment. De les vegades que havia vingut a Barcelona, s'escapava alguna vegada de Sitges, per tota aquesta implicació i aquesta relació que comentaves del Carnaval. Crec que serà un dia per ballar. Un dia per ballar amb una gran diva com és Gloria Gaynor.
Ara, quin permetràs, més d'un haurà pensat, ostres, encara canta?
Encara canta i t'haig de dir, Joan, que canta molt i molt bé. És a dir, una cosa és com es mou i una altra cosa és el pas dels anys, evidentment, però canta amb una potència espectacular. Són aquelles veus, i jo crec que aquestes veus que ja porten de genètica una capacitat que no tothom té. No? En el cas, per exemple, de Serrat segurament ha de tenir un bon dia, tal qual, és així. En el cas de Gloria Gaynor, doncs, vamos, o sigui, segurament si vingués aquí ara ens cantaria sense cap mena de problema d'una forma espectacular.
El dia 4, Diego El Cigala.
Personatge que també farem el que ell vulgui. És genio i figura, d'alguna forma. Diego El Cigala ens ve a portar una mica aquesta fusió del seu flamenc amb sons llatins, cúmbia, bachata. És una barreja, no?, de músiques del món, de tota aquesta experiència que ha acumulat en els últims anys, dels últims discs que ha fet, no? I la veritat és que és un d'aquells dies per gaudir-ho, per sentir-ho sobretot, no?
I l'últim dia, amb un doble programa, un programa per la tarda dedicat a... durant tot el dia, em sembla que és, no?
Farem una pausa, diguéssim, justament per netejar, per deixar impecables els jardins i tornar a obrir per la nit, i estem parlant de migdia fins a les 6 de la tarda, més o menys, amb un altre espai ubicat dintre del jardí, no serà ben bé en el Vila, sinó que serà a la zona on habitualment juguen els nens, a la part del jardí dels sentits, diguéssim, on ficarem els tallers que està preparant Mini Música, és una gent de Sitges, la Núria i el Víctor, que a més ho han agafat amb molt de carinyo aquest diguéssim, dia, perquè faran tallers també vinculats amb la història del jardí.
D'acord.
I a la vegada hi hauran dos actuacions, el Marc Parrot i Pinkertons, i segurament ampliarem amb més artistes vinculats al talent local.
És a dir, la proposta del 5 d'agost a la tarda, música, Mini Música.
Mini Música,
sí. Terramar en família. Doncs.
Exacte, sí, Mini Música, perquè d'alguna forma comencem per introduir els que han de ser els nostres futurs clients, d'alguna forma, però que poden disfrutar tota la família. I després, doncs bé, per mi l'artista que és un punt i a part, que és l'excepció del festival, que ens hem mirat amb molt de carinyo poder portar-lo i ell està encantat, s'està implicant. De fet, el dia 17 de juliol, si no recordo malament, vindrà expressament a fer promoció del Festival de Terramar, que té aquesta doble vessant d'escriptor, de personatge que té una vida dura i que així l'explica en els seus llibres, i a la vegada de ser un geni, un talent pur quan es posa davant del piano, no? Per tant, jo recomano a molta gent que potser no conegui avui en dia qui és James Rhodes, que investigui i que pugui venir el dia 5 per gaudir-lo, perquè serà un tancament d'excepció.
S'ha buscat aquest tancament?
Sí, sí, sí. A l'inici del festival i el tancament és provocat d'alguna forma.
D'acord.
Hem volgut començar amb aquest punt molt vinculat a Sitges i al cinema i volem tancar amb el que d'alguna forma... Nosaltres sí que és cert que és un festival eclèctic, però aquest és el punt diferencial. Un artista com James Rhodes, que només estarà al nostre festival també a Catalunya, creiem que reuneix tot això que d'alguna forma comporta la cultura a Sitges.
A veure, quan es prepara el festival, abans que hi hagi la grella dels noms, a la gent se la truca o s'ofereixen?
Bueno, hi ha una mica de tot. Nosaltres el que primer fem és sentar-nos en una taula i començar a debatre internament. Som tres socis i cadascú, òbviament, té els seus gustos i hem de deixar molt clar que el festival no el fem per nosaltres, sinó per la gent de Sitges, i perquè volem que sigui un festival que creixi, que vingui gent de tot arreu, i per tant hi ha molt de debat, eh? O sigui, hi ha moltes sessions, moltes hores de discutir quin és el cartell. Molts artistes que, malauradament, a dia d'avui encara no tenim la capacitat econòmica per portar-los, ja vindrà. Se'ns han escapat dos o tres, que segurament ja estem treballant de cara al 2019. Per tant, doncs, bueno, crec que podem fer que l'any que ve encara tinguem un cartell, pues si no és com aquest, potser millor i tot. I a la vegada doncs, toquem i ens truquen. Sí que és cert que quan coincideix que hi ha un llançament d'un disc, doncs bueno, és més fàcil que truquin o que es proposin. Hi ha una sèrie d'artistes que no han tingut un llançament, però sí que estan de gira, que aquí estem, diguéssim, jugant, o entre cometes estem participant de a veure qui és el primer, el més ràpid i el que millor proposa una alternativa a aquest artista perquè vingui al teu festival i no vagi al del costat, no?
Correcte. En aquest sentit, hi ha molta competència?
Sí. Sí, sí, perquè estem parlant de que a Catalunya es concentra a l'estiu molts festivals, tots amb molta qualitat, i que tots, d'alguna manera, estem buscant un perfil d'artistes consagrats i amb aquest tipus d'identitat, no? I per tant, sí que hi ha competència, no? La sort que, bueno, que hi ha una distància com a mínim de 150 quilòmetres amb aquests festivals de referència a Catalunya consagrats amb molts anys de rodatge, i que de Barcelona cap a baix, cap a Tarragona, doncs no tenim aquesta competència. I per tant, quan parlàvem al principi, dèiem, no, la marca Sitges, els entorns del jardí, fa que aquests artistes també, molts d'ells, diguin, escolta'm, doncs m'interessa aquest any decidir-me per Sitges i no per un altre festival en el que potser hi he anat 4 o 5 vegades.
I quan es truca amb un artista, normalment s'hi posa bé quan se li explica la història, o hi ha de tot?
Això és com tot, no? És a dir, si l'artista té moltes demandes, si l'artista té un moment d'èxit puntual, si l'artista està de gira i és una gira amb molts dies, depèn una mica d'on estigui abans o després, no? També això ho hem de veure. Hi ha artistes que vindran a Terramar i el dia següent, de fet, la mateixa nit han de marxar perquè tenen un altre concert a 200 quilòmetres, no? Llavors, tot això es mira molt. Però sí que hi ha un punt, nosaltres portem 20 anys en el món dels concerts i la música, per tant, tenim relació amb la majoria de managers, de booking, i aquesta relació és constant, és durant tot l'any, no només pel festival. Però com a festival sí que és cert que volem que sigui aquest l'únic amb el que es fixin. Per tant, hem de fer moltes gestions.
Més enllà del caché, hi ha molta diva, hi ha molta demanda concreta?
Sí, i tant. Hi ha cosetes d'aquestes que no acabes d'entendre mai, que no saps si és l'artista o és el mànager o és l'amic de l'artista, no? Això passa i, de fet, es podrien fer uns quants llibres sobre aquest tipus de propostes, no? Propostes com, per exemple, en el rider del que et demanen en el backstage, no? Hi ha coses com bastant curioses, sorprenents. En el meu cas, jo m'he trobat amb artistes que han demanat barbaritats que, de fet, l'artista ni passa pel camerino després, no? Llavors, jo això qui ho ha demanat? I després hi ha coses que ja formen part una mica del tema tècnic, no? Bàsicament. Nosaltres tenim una proposta tècnica, creiem que dona servei a tots els artistes. De fet, és així amb tota la majoria dels artistes. Ningú ens ha demanat coses, diguéssim, diferencials a l'hora d'equips, de so, de llums i a més, excepte una persona, però que aquesta persona ve de gira amb les mans a la butxaca i llavors li hem de posar tot, no? Però vull dir que això passa, eh? És a dir, l'únic que és saber si realment és l'artista o és tota aquesta gent que envolta l'artista.
L'entorn, que també...
Sí, l'entorn influeix molt a vegades.
També sí. Compta sí, aquest sí. Entorn. Sonoritzar un lloc com els Jardins de Terramar és fàcil?
No, gens. Estem parlant d'un espai obert que tenim una sèrie de zona residencial a tocar de l'escenari i que és un d'altres dels punts que estem vigilant molt, amb molta cura. És important la convivència, la comprensió i entendre perfectament que són zones d'estiu, que la gent vol venir a descansar. Sí que és cert que molts dels veïns segurament gaudiran i disfrutaran del festival, però un festival comporta moviment, comporta doncs, una sèrie de muntatges, comporta una sèrie de proves de so, que això pot afectar doncs, el ritme habitual dels veïns que venen a descansar a l'estiu a Sitges. I nosaltres hem fet reunions amb ells, nosaltres hem parlat amb ells, hem d'alguna forma consensuat propostes de muntatge, horaris i, evidentment, a nivell de so, doncs, intenta fer el màxim possible per complir, per un costat, la normativa, que això, evidentment, és així en tots els casos, però estem parlant que estem en un espai obert, en un espai que no, el que no podem controlar és cap a on va el vent, no?, per exemple. Però sí que és cert que totes les reunions que hem tingut amb els veïns, en principi, tots estan encantats amb la proposta del festival. Com deia, molts d'ells venen quasi cada dia i ho disfruten i a la vegada creiem que hem de fer doncs, aquest esforç doncs, per equilibrar doncs, una miqueta doncs, bueno, les necessitats que hi ha en aquell espai de Terramar.
L'any passat no va ploure, però i si plou què?
I si plou, doncs dependrà de la quantitat de pluja. Això és com tot, en els festivals d'estiu es calcula una possibilitat i això ho tens assegurat. No? Llavors hi ha un màxim diguéssim de pluja que està permès per prendre decisions, no? si suspèn, i aquí el que hem de veure és si l'artista té la capacitat per temps, per disponibilitat, si pot tornar un altre dia o s'ha d'anul·lar. Esperem que no plogui cap dia i esperem que, doncs, que faci un temps meravellós, però bueno, sí que pot passar, eh?
Entrades, on estan a la venda, quan, com, quan valen?
Les entrades, tenim un espai físic aquí a Sitges que és a les oficines del Casino del Prado. Es poden anar a recollir en horari d'oficines i allà doncs, es poden comprar directament i directament doncs, la persona que compri les entrades les tindrà ja a la seva butxaca. A través de la pàgina web del festival, a través de Ticketmaster també i... els dies dels concerts a les taquilles, a les guixetes que posarem a l'entrada dels jardins.
Si no estan venudes.
Si no estan venudes, exacte, correcte. Preus, doncs mira, el preu més assequible són 15 euros i els preus més cars són 80 euros.
D'acord.
Volem que tothom, amb la mesura que sigui possible, pugui gaudir del festival.
Hi ha espai VIP i tot, oi?
Hi ha un espai VIP que també donem l'opció de que es puguin comprar entrades en el VIP amb un preu de 30 euros, per tant tu pots comprar la teva entrada de seient o al lloc que vulguis, al lloc que hagis triat. Això, no va en relació, és a dir, tu pots comprar una entrada, la que sigui, i a la vegada pots adquirir una entrada per poder entrar en el VIP on tindràs degustació de diferents productes, diguéssim, que participen en la part gastronòmica del festival.
Jet Entertainment és l'empresa que s'encarrega de l'organització d'aquest festival. De fet, es va haver de presentar en un concurs.
Correcte.
I, en principi, farà aquest any i dos més. No, o...
Són dos anys.
Dos anys.
Dos anys.
Aquest i el que ve.
Exacte.
Exacte, sí, dos
sí,
anys.
Sí, sí, sí.
Dos anys és un temps suficient com per poder recuperar l'esforç que representa fer això?
Nosaltres ens encantaria poder estar molts anys en el festival. La nostra idea és mantenir la proposta i poder-la fer gran i fer-la créixer, que tothom estigui content amb la proposta que estem portant a terme, i per això és fonamental el recolzament de l'Ajuntament i de tota la gent que d'alguna forma participa en la vida social de Sitges. No? És un festival, com dèiem, amb dos elements fonamentals. Primer, aquest cartell cuidat, aquesta selecció artística, i després donar una plataforma, donar un espai de visibilitat a tota la gent de Sitges. I per tant, el festival el feu vosaltres. Jo porto una camisa avui, no es veu perquè estem a la ràdio, però que porto el hashtag del festival, que és Jo Soc el Festival, perquè d'alguna forma estem fent un festival amb tots vosaltres. I per tant, doncs, volem estar molts anys. Sí que és cert que tenim aquests dos anys i, evidentment, doncs, intentarem que siguin per molts anys més.
No hem parlat del pressupost.
El pressupost, doncs mira, el pressupost actual estem parlant de més d'un milió i mig d'euros, molt diferent al pressupost de l'any passat, també perquè evidentment hem ampliat amb dies i amb prestacions a l'hora de cobrir totes aquestes experiències, i per tant doncs és un pressupost que fa una mica de respecte.
Anava a dir, exacte, espanta?
No espanta, però sí que ens fa estar molt alertes, és a dir, volem fer les coses ben fetes, volem que el festival es pugui consolidar. Veiem titulars que ens agraden molt, titulars de la premsa on fan referència a Sitges i al festival, i per això ens anima a invertir i a cuidar-lo i a fer-lo gran, però hem de fer les coses molt ben fetes entre tots.
I més enllà de Pablo López, com va la venda d'entrades?
Doncs mira, hi ha 4 o 5 concerts que et diria que aquesta setmana és possible que ja sigui sold out. Estem parlant de Gloria Gaynor, estem parlant de Rosario, estem parlant de Serrat, de Pablo López, estem parlant de Luz. Aquests són els concerts que a dia d'avui porten més número d'entrades. I després hi ha, sí que des del dia, justament després de Sant Joan, hem vist un augment molt important de la venda d'entrades, i sol ser així en tots els festivals, és a dir, l'últim mes és quan s'activa més la venda d'entrades, i la resta porten un bon ritme. Estem parlant de que cada dia estem al voltant de 200 entrades venudes, 250 entrades venudes, que és un bon ritme que s'ha d'incrementar fins al final del festival.
Fins al final del festival, si s'han de vendre 2.300 entrades cada dia de festival, doncs déu-n'hi-do.
Exacte, sí. Així és a dir, hem passat d'aquestes 1.500 a 2.300. Sí que és cert que per temes també una mica de patrocinadors hi ha un número d'entrades que queden guardades, no? Però a la venda hi ha 2.100 entrades cada dia. No?
Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs ja ho saben, la web és festivaljardinsterramar.com.
Correcte.
Tot plegat comença el proper 20 de juliol, acaba el 5 d'agost, una pila de concerts, d'entrades i, ja ho hem dit, proposta gastronòmica, Cocktail Street, bé, una miqueta de tot. N'hem pogut parlar amb el seu responsable, en Carles Girbets. Carles, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i us esperem a partir del dia 20 de juliol.
Anava a dir que vagi molt bé, que vagi molt bé el festival. I a tots vostès ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i ens retrobem demà.